Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castelldaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils.
Bismillahirrahmanirrahim. Regime متجاوز صهیونیستی.
I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, tillant de greu error l'ofensiva de l'Iran.
לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך.
S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
Avui a la Gola Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, l'abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat, i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A dos quarts d'11 també secció del Cor amb Laura Fa, i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa, o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga.
Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle, l'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny. If you got them dogs, you got bitches. Bitches always trying to put them paws on your riches. If you got riches, you got glitches. If you got glitches in your luck, you boot it, turn it off and now reboot it. Now you know I'm a millionaire, but I feel like a fool. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijó pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
I a Brussel·les?
Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui, sobre la taula, desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Seran arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
Ara són les 6:06 i avui a la guarda esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah, instal·lades a Beirut, la capital del Líban. A Tel Aviv també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
Una visita a la d'allò 14, que continua també avui a Madrid, amb un dia clau de forta càrrega política. El mateix pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15, que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. La tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un papa, Lleó XIV, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
Madrid, Cristian Roldán.
Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papamòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrarà fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi el Parlament.
Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el president xinès, Xi Jinping, comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
Pequín, Francesc Canals.
Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
Bon dia.
El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar 100% dels vots.
Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto al foc complet i immediat.
Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto al foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
I almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar, a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
Doncs no hi ha aquest terratrèmol, 7,8 7,8 aquesta matinada.
Sí, 7,8.
I Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
París, Isabel Galí.
El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins del Partit Popular.
Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions. Però primer de parlar del manteniment del treball.
La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portàtil que no tenga, però in situ, en fàbrica, no treballarà nadie.
Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony, el musical Esmigadón ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
La segona.
I damunt mangrons sense zones, sa barca va on vol, Espanya sellat de pedra roja, me mira i me fa bo. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat i sense voler he pastat a la terra.
El poeta mallorquí Biel Mesquida rebrà avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
I la tercera? If it's what I want to do...
Avui comença la festa del cinema durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en la iniciativa.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Real Madrid.
Amb un 65% dels vots davant dels 35.000 d'Enrique Riquelme, gairebé 22.000 socis van votar Florentino per davant dels 12.000 que van confiar en Riquelme. Florentino aconsegueix la seva tercera victòria a les urnes després de les del 2000 al 2004.
Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
Enrique Riquelme.
Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
Comença el 8è mandat de Florentino, el 6è de manera consecutiva.
I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
Va guanyar la pista del Bascònia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
Barça i Tenerife jugarà l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'Handbol 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens de categoria i el Badalona remunta el 4-1 de l'anada i guanya 3-0 al Cornellà. Jugarà la final per l'ascens a la segona ref.
I ara, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-nos és fer-ho ben informats. I una bona informació podria ser la següent. El 26 de maig, és a dir, no fa ni dues setmanes, el govern de Pedro Sánchez va publicar un decret que declarava el viatge del Papa a Espanya com a esdeveniment d'excepcional interès públic. I què vol dir això? Segurament haureu escoltat o llegit que la visita del Papa es financia majoritàriament per donacions privades, i el tema és que això és cert i a la vegada no ho és gens. És cert que el Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu. Bushy blonde
hair, serving USA. I avui cançons d'artistes que han superat el milió d'assistents.
Sí, perquè Illa el 14 va fer una missa multitudinària a Madrid davant d'un milió de fidels, però per fidels, els fans de la música, al llarg de la història hi ha hagut grups i solistes que han aconseguit superar el milió d'assistents en alguns dels seus directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar un milió d'espectadors. La reina de la música pop, Madonna, també ho va aconseguir. Va ser el 4 de maig del 2024. Segur que recordeu el concert que va oferir a la platja de Copacabana i es calcula que hi van assistir 1.600.000 espectadors. L'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC, i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
Sí, a partir d'ara a les 7 es tancaran els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa.
Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. I Holanda Segura, portaveu d'USTEC.
Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. L'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
També estem pendents del recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
En concret, es restableixen els serveis de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
Raül Ocón, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
Avui ho analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Amb el Papa Lleó 14 i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
Sí, comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó 14. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid. Diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33, i a Palafrugell, el ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista del dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
I en plena visita del Papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el Papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta basarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tota aquesta pomema del Papa i el fet que hi vagi tanta gent ens mostra com n'estem en el fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.
Amb què t'esperes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
I què ha passat aquest matí als matiners?
Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
Llavors, ara tinc 4 gallines.
Sí.
Una de les quals, ara mateix, fa coc, 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 com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, 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 coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
Ricardo Estrans.
Hola.
Té una identitat sexual.
Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar. Clar que sí, m'encanta.
Està bé.
Molt bé.
I tot això quan són festes on?
Avui és l'últim dia de la festa major del barri de Sant Narcís a Girona. A 6:15 de la tarda a la plaça de l'Assumpció hi haurà gran ball de fi de festa major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
I a les xarxes, Marta Viana?
Doncs s'han fet viral les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit, Cristian Gálvez, hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
Vale.
Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto.
Ha assegurat que els periodistes del cor no pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Ivan Guisen, veí del Poblenou des de fa més de 25 anys i que ara està amenaçat de desnonament per finalització de contracte. Ell es queixa que, a banda de no haver-li renovat l'arrendament, la propietat no estaria respectant la normativa que l'obliga a oferir pisos de protecció oficial.
La gent d'aquí no poden pagar aquests lloguers, així que, òbviament, estan posant preus molt alts perquè la gent que sí que poden han anat fent fora els veïns sempre del bloc. I és una mica part també de la gentrificació, no, del barri.
L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'Ivan i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou i l'Observatori dels Barris del Poblenou.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio, 636-360-609.
tens mal de cames, varius o inflor, darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes d'entre un 2 i un 4%. I arran dels atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril.
Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
Són els missatges que va deixar el pontífex als actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
A partir de les 7 del matí queden tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer carrer Rosselló, per on circularà el Papa Mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant dos dies.
I coincident amb la visita del Papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
Començarà a les 11 del matí a Plaça Espanya i està previst que acabi el Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del Papa. També s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar just al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
Més notícies. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
Girona, Laia Claret.
Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
El punt negatiu és el preu.
Tortosa, Jordi Barranca.
La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost cultiu és recol·lecció. Hi ha plantacions que, si es posa en dubte, si és rentable ja recollir aquesta producció.
Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I dues explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
Pau Rovira.
Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de Saja.
Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader.
Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
S'han emportat 4 premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jelly's Ball s'han emportat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space.
Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Ali-Louis Bourgui de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
I ara cinema. Perquè la festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3,50 €.
Una edició que, a més, aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
Estel Coletas.
Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça ha estat creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
I plataformes? Perquè avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve.
És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
Marc Garriga.
Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi a Millor Sèrie a Cannes Série, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El Viaje, Por Encima de Tu Cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal a Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Angie Ange!
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
We'll be right back.
Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil, en general, sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats. I a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa, a la tarda es podrien tornar a repetir i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro va bé. Gràcies.
Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45, agroesportiva especial, després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
I a 11:00, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé extreta de Ràdio Reus on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions al Madrid.
Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
¿Pero qué vols dir?
¿Qué vols dir? No, exclusiva, no, sí, no, no. Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
¿Com? Perdó, com? Sí que com? Això, sí que com?
No, es que la voluntad... de la enyorada Montserrat Cavallé.
¿Qué?
Que un día... Un día... En una entrevista en Radio Reus... me dijo claramente... que si un día había elecciones en Real Madrid... le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
Això és mentida.
Va, home, va.
Va, va.
Si es creu això.
Va, va, va.
Os va a callar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista... para revivir el emotivo momento en que lo dijo.
¿Vale? ¿Tenim l'àudio?
Lo tenemos. Va.
Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
Perfecto, Judit. Ahora que se llama, ¿vale?
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Per sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i el submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endinsa encara més en la misèria i, de pas, aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes, proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel. Show me, show me.